Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. És divendres, i ho hem anunciat just a l'inici d'aquesta edició. Avui comença la primavera, tot d'una parlarem amb detall de com serà, però de moment el que sí sabem, Joan, és que tenim un dia tranquil per davant.
Sí, un dia tranquil, cel poc ennigolat, tot i que podrà anar augmentant la nuvolositat a les Pitiüses i també a Mallorca, amb probabilitat a partir del capvespre de que caiguin algunes precipitacions dèbils, això sí, que poden anar acompanyades de fang. La temperatura serà per avui de 16 a 19 graus centígrads i el vent serà de l'est i del nord-est fluix a moderat.
Deixem avui enrere l'hivern, ho farem a les 15:46 minuts. Ja hem explicat que serà una primavera més càlida, que durarà 92 dies i de 8 hores. Ja és la segona estació més llarga de l'any, que ve acompanyada, recordem-ho, d'un canvi d'horari, que serà la setmana que ve.
Després, ja la setmana que ve, podrem parlar de com duim aquest canvi d'horari, a favor o en contra del canvi d'horari, que són els temes aquests eterns que tenim els mitjans de comunicació, que se cronifiquen en el temps i que sempre són notícia. Però de moment no tenim canvi d'horari, de moment tenim inici de la primavera. I hem aprofitat aquest canvi d'estació per parlar precisament de la importància de la natura. S'allarguen els dies, floreixen les flors. És un bon moment també per contemplar aquesta transformació de la natura o tal vegada per fer la reflexió de la importància de passar més temps en contacte amb ella. A més, demà, dia 21, preneu bona nota, celebra el Dia Internacional dels Boscos, una efemèride que ens recorda la importància de preservar-los.
Així és, Marta, i enguany aquesta edició du per lema Boscos i Economies i vol visibilitzar el paper essencial que tenen com a motor de la prosperitat econòmica. Va molt més enllà dels ingressos i els llocs de treball derivats de la producció forestal i del comerç de matèries primeres renovables i aliments. Els boscos també sostenen l'agricultura familiar i comunitària, milloren la productivitat agrícola i salvaguarden la salut de les conques hidrogràfiques.
I aquest dia també és una oportunitat per plantejar-nos si tractem bé els nostres boscos. En el cas de la Serra de Tramuntana, podem dir que ha experimentat una gran expansió, augmentant la seva massa forestal fins en un 75% des de l'any 1956 a causa de l'abandonament de terres agrícoles. Aquesta és la part positiva. La negativa és que cada any es cremen hectàrees de bosc per negligències humanes. També la petjada de l'home i l'abandonament de residus ha suposat un impacte molt negatiu. En tot cas, aprofitam aquesta data per parlar-ne i ho feim avui en Carolina Rodríguez, que és la degana del Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals de les Balears. Carolina, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Benvinguda en aquest programa. Bé, d'entrada, no?, amb el lema d'enguany, parla de bosc i també d'economia, no? Segur que molta gent ho associa, però d'altra que no. Com ho podem explicar, en aquest lema?
Doncs els boscos de tota la vida ens han donat molts recursos que hem utilitzat, des de les fustes, les genyes per escalfar-nos, per cuinar, per mantenir la casa calenta, com aliments... la gestió del bestiar, que menjava sota dels boscos les pastures, i després això ens donava pues, la llet, la carn necessària per sobreviure i per poder alimentar-nos. I a part que és el nostre refugi, hem construït catedrals amb els troncs dels arbres per fer els pilars i per fer les cobertes, i bueno, han format part de la nostra vida des de sempre. I són en els últims anys, amb l'evolució tecnològica, la que hem abandonat aquests boscos i hem utilitzat productes derivats principalment del petroli. I això ens està provocant molts problemes ambientals i hem de recuperar amb una gestió sostenible, a una gestió de renovació d'aquests boscos, una mica aquesta economia tradicional, recordar el que feien els nostres avantpassats, els nostres avis, i aplicar la ciència, també. Podem ajuntar les dues coses i mantenir els boscos en bon estat.
Clar, si apliquem aquest principi de l'economia i concebem un bosc com una empresa, una bona gestió generarà prosperitat, però una mala gestió pot provocar incendis, com per exemple va passar l'any passat, o aquest estiu, que n'han tingut diversos exemples, perquè clar, una empresa, un bosc, l'has de mantenir en bon estat de revista perquè després, si passa qualsevol cosa, no se faci malbé.
Sí, clar, quan no fem res, el bosc segueix creixent, creix contínuament, creix cada dia. No para de créixer mai. Hem d'entendre que les plantes són l'únic ésser viu capaç, que no ho fa cap ésser viu a part, és només el regne vegetal, diguem-ho així, que és capaç d'agafar aigua i sals minerals del terra, utilitzar el diòxid de carboni de l'atmosfera i fer biomassa. Són els únics éssers capaços de generar biomassa a partir de matèria inorgànica. Llavors, aquesta s'acumula al territori. Si no la gestiones, cuides el bosc, això es va acumulant i és com el bot de la loteria. Un dia, aquesta biomassa és combustible, és vegetació que un dia es crema. Llavors, tot el que no facis en el bosc, algun dia potser arribarà a cremar-se.
Clar, lamentablement, això surt només, la mala gestió d'un bosc surt quan hi ha un incendi, que se diu que s'havia fet malament, no? Els incendis se'n serveixen per revisar si aquest bosc en concret tenia una bona gestió o tenia una mala gestió.
Sí, és difícil de veure-ho, a posteriori és fàcil.
Clar.
Però abans, a vegades, és difícil de veure si està bé o malament. És que bo i dolent en la natura no existeix. No,
és un cicle.
Sí, perquè hi ha coses bones que poden tenir conseqüències dolentes per la natura. I al revés, coses que pensem que són dolentes, que la natura no són tan dolentes.
I si mos haguéssim de posar una nota aquí de com tractar els nostres boscos, perquè dèiem, no?, que la serra ha experimentat una gran expansió, però és per una cosa negativa, i és per l'abandonament dels cultius, no? Vull dir, també, el que tu deies, té una cosa bona, una cosa dolenta. Nosaltres podem posar-nos bona nota en aquest sentit o no?
Estem a mitges. No aprovem, però tampoc estem suspesos amb una mala nota. Comencem a fer cosetes. Ja aquest any crec que el govern ha fet moltes subvencions de PIFOS, de prevenció d'incendis a través del Fogaiba, i crec que entre la gestió pública i privada hem arribat a les 1.000 hectàrees gestionades.
De fet, Carolina, va ser un bon estiu respecte als incendis,
sí,
el darrer.
Sí, sí. Això va ser dels estius amb menys superfície cremada a Balears, no a Espanya.
No
tenim aquestes notícies, bona notícia.
Dic que això és un poc pues, bon manteniment que d'abans en Xisco que se fa.
Bueno, una mica bon manteniment, una mica sort. Perquè si no hi ha ignicions, no hi ha inici de foc. Però la mala sort dels incendis de León van tenir que una tempestes seques amb milers de llams que van iniciar centenars de focs. Això, una tempesta seca, no la podem controlar. I negligències o accidents sí que podem intentar disminuir, però els llamps...
Bosc i economia, recordant que és el lema d'enguany, no? El bosc com a motor de l'economia, com a generador també de feina. Com ajuda la gestió d'un bosc, per exemple, al desenvolupament del món rural, a afavorir el món rural?
Pues ajuda a estabilitzar població en el territori. Ajuda que la gent no se'n vagi dels nuclis rurals, dels nuclis, no?, dels pobles, i mantenen el paisatge. Perquè no hem d'oblidar que, per exemple, el nostre paisatge és un paisatge antròpic. Està generat per milers d'anys de gestió dels humans. Des de les parets seques fins als bancals de la Serra de Tramuntana, els olivars de muntanya... Tot això és producte d'una feina feta dels nostres avantpassats. I això és part de la nostra cultura, del nostre bagatge. I si es manté, doncs tindrem aquests paisatges conservats. O sigui, realment, turísticament també és un atractiu. Molts turistes venen aquí a veure aquest paisatge. Quantes fotos no fan els bancals d'allà, de Valldemossa, no busquen només la serra o la part muntanya, busquen la part cultural també del paisatge. I és important mantenir-lo.
Clar, per entendre una mica quines són les principals amenaces que tenen els boscos, quins serien aquests perills? Que m'imagino que tots, més o manco, tenen origen humà. encara que també n'hi ha, com podies parlar de tempestes seques, que això no es va controlar, però els humans també tenim molt a veure en el manteniment dels boscos, i sobretot no fer foc, no deixar fens que després, per lo que sigui, pugui cremar, etc.
Sí, bueno, les principals amenaces són primer l'acumulació de vegetació que provoca incendis, a part de, bueno, les sequeres produïdes també per aquest canvi climàtic que ens està derivant a que cada cop els estius s'allarguin més i tinguem més èpoques d'onades de calor, més allargament dels estius, no? Hi ha un estiu molt més allargat i amb precipitacions que canvien, que en comptes de ser a tardor ja són més enrere i llavors no són tan llargues les precipitacions, o sigui, van canviant, són coses, i això les plantes ho noten, han de canviar com es comporten, han de canviar el seu equilibri amb el món, i a vegades no totes poden.
Carolina, no existeix una xifra real o present, no?, de la quantitat d'abocadors il·legals que hi ha ara a les Balears. En el darrer recompte del 2010, la xifra era de més o manco un cent aquí a Mallorca. Ara no sé si podria ser superior o inferior, però la mitjana de denúncies de persones que detecten aquestes concentracions de fems és de 300 cada any. Per tant, imagino que la xifra d'abocadors és bastant elevada. Supos que també és una gran amenaça, no?, aquests abocadors que se concentren i que molts poden ser contaminants, perquè no només són d'enderrocs, poden contenir productes químics, per exemple, que poden contaminar els arbres i el bosc en general.
Sí, és un problema. És un problema social, és un problema ambiental, és un problema de paisatge, perquè, clar, no sabem el que hi ha allà dins. I en aquests productes, la barreja de diferents productes poden generar reaccions químiques, que algunes poden provocar incendis, altres poden provocar contaminacions dels aqüífers, de les aigües, del terra, i crec que és un problema que hem de solucionar. Hi ha molts mitjans per eliminar els residus humans com per haver-los de tirar a la natura. Les últimes zones que jo vaig visitar per l'Albufera estava ple de escombraries, de coixins, colxons i coses d'aquestes que no té cap sentit en un parc natural, per exemple.
Probablement aquesta xifra sigui superior, perquè si tenim detectats uns 100 el 2010...
Segurament serà...
Probablement serà molt, molt superior. En tot cas, abans que parlàvem del bosc i la relació amb l'economia, que recordem que és el lema d'enguany, és també un punt que podria, o una connexió que podria afavorir l'economia circular. Un bosc pot afavorir l'economia circular, o sigui, no només genera riquesa, sinó que també genera riquesa sostenible.
Sí, si fem una bona gestió,
clar,
si fem una bona gestió, pots fer que el recurs sigui renovable. Perquè, ara diem molt que els arbres i els boscos són embornalls de carboni, són reservoris del carboni. El carboni atmosfèric, són el 25% del CO2 mundial es captura per la vegetació. O sigui, les nostres emissions, el 25%, les està absorbint els boscos. Si aquest bosc...
I les recicla, un poc.
I les recicla, les fa biomassa, les fa vegetació, matèria orgànica. Si aquesta vegetació... Ara jo gestiono els arbres, tallo certs arbres, els més adults, i faig mobles,
exacte,
aquests mobles concentren el seu carboni i el segresten durant tota la vida útil d'aquell
mòbil. És que és supercuriosa aquesta relació.
I llavors, en el territori on tu has tallat l'arbre, pots créixer un altre. Perquè és infinit el creixement vegetal.
Sí, tenim mobles que nostre que estan generant tot aquest procés que fas referència.
Clar, però si comprem materials derivats del carboni, del petroli, no fem aquesta funció.
Bé, generant no els mantenen, els guarden.
Exactament.
No?
Són segrestadors. Sí, el que fan és mantenir el carboni atmosfèric, el posen en el seu teixit, i llavors, si fas una fusta, una taula, una porta, una cadira, ho mantens durant 100, 200 o 300 anys que tingui la vida aquella moble.
Que curiós, no? Com a emmagatzemat, com a segrestat, utilitzes aquesta paraula.
Sí, és el segrest del carboni, se diu. Ara... I en el bosc torna a generar un altre arbre, perquè no, només necessita CO2.
No, és, per això també és circular, no?
És circular, és circular. Sostenible,
és sostenible
la gestió dels boscos.
Te vull demanar una qüestió molt més emocional, que tota aquesta relació entre bosc, economia, lema d'enguany, el bosc com a font d'ingressos també. S'ha demostrat que passar més temps a la natura, ja hi ha estudis científics científics que diuen que se redueix molt el nivell de cortisol de les persones, se redueix l'estrès, se generen endorfines, o sigui que... I no passàvem molt de temps a la natura. La realitat és que la ciutat el dia a dia mos menja i no estem tan en contacte amb la natura com hauríem d'estar. És així, hi ha estudis científics que ho avalen, que realment si passéssim més temps en contacte als nostres boscos, a la natura en si, milloraria el nostre estat d'ànim. Avui que parlaven d'estats d'ànims i de primavera i de canvis d'estació, tal vegada hauria de passar per aquí.
A veure, jo no sóc científica, no sóc metge ni psicòleg per valorar això, però a veure, de manera personal, sí, jo veig que quan estic a la natura estic molt més relaxada i molt més alegre, i pujar una muntanya, l'esforç només de pujar ja et dona com una vida, i la sensació de quan veus el paisatge, jo crec que et millora la salut de tothom. I si això t'ho portes després a la vida, doncs millor. Ahir escoltava, mira, justament un metge que deia que hi havia una regla del 3-30-300, que és tenir, des de casa has de veure 3 arbres. Des de, en el teu entorn has de tenir, en el teu entorn urbà, el 30% de la superfície vegetal, o sigui, de zones verdes. I a menys de 300 metres, un bosc o una zona verda gran. Si això ho mantens, hi ha estudis a la Barcelona i en ciutats, si això es manté, tens menys probabilitat de tenir depressió o menys antidepressió. Hi ha menys problemes de salut mental que si no ho tens.
330,
que ens hem d'anar més a la natura
Sí, com sigui, Carolina, més enllà d'aquesta regla, que seria molt interessant poder-la complir, però és bastant complicat. Sí. A veure, que sempre com que deixam en mans dels polítics, de les administracions, no?, se cura de tot. I nosaltres, com a usuaris, com a ciutadans, ciutadania en general, també tenim un compromís i unes obligacions, o fins i tot una manera de poder revertir algunes situacions que passen, no? Si anem a una excursió i allò que generam de brutó, bueno, dic-me que meva ja no provocam, no?, que hi hagi abocadors, ara és l'albufera que tu paraves d'exemple, que podem fer a nivell usuari, no?, també per intentar que els nostres boscos estiguin ben cuidats, sans...
A veure, és conscienciar-nos, tenir consciència del nostre entorn, que formem part d'ell. Llavors, si no cuidem el nostre entorn, qui el cuidarà? O sigui, deixar que el cuidin els altres és un error. O sigui, tots hem de cuidar l'entorn. I hem de saber que la nostra petjada, hem de deixar l'entorn millor de com l'hem trobat. Perquè l'han de trobar els que venen després de nosaltres. Si tu deixes un paper en un lloc, és com que estàs donant la porta oberta psicològicament a que els altres deixin papers allà.
I hi ha moltes portes obertes.
Hi ha masses portes obertes.
En el camp, vull dir, perquè de vegades va de fer una excursió i en els redols, on hi ha taules on pot berenar, on poder estar una estoneta d'esbarjo, és un desastre la quantitat de fems que t'arribes a trobar, tot i que també és cert que hi ha gent que està com molt conscienciada, i si vas d'excursió amb una persona que estima la natura, te bo amb un paper d'un caramel i te'l fa guardar dins la butxaca, que això també, aquesta educació s'encomana.
O fins i tot gent que recull fems
dels altres.
Ja que aprofita de fer sa volta, no?
Sí, hem perdut una mica aquesta de que com ens ho fan, ja ho han de fer els altres, no?
Exacte.
No, hi ha llocs que no hi ha ningú que reculli els fems i els hem de... I encara que els recollissin, és igual, te'ls endús, perquè tu, és per tu és 300 grams de pes i la gestió d'això pot provocar molts problemes si no es fa bé. O sigui que no costa tant endur-te el que tu has dut.
Per no parlar del perill del vidre, que ja des de que jo anava a EGB ja te deien que no tirassis vidre enmig d'un bosc, perquè, clar, podia fer efecte lupa i podien tenir un disgust. Els papers també, perquè un paper, quan estàs a un redol que és una mica sec, si hi ha un paper, tot d'una cremaria, quan també cremen ses fulles seques, però que han d'anar alerta i que no s'han d'embrutar els boscos.
Sí.
La millor manera de celebrar precisament el dia dels boscos és fent una visita i que no se noti que han fet la visita.
Clar, això seria l'ideal, que no es noti que tu has estat allà.
Des d'aquí aquesta reflexió tan interessant en el Dia Internacional del Bosc i també dia que comença la primavera. Tenim doble raó de pes per fer aquesta reflexió i preservar els nostres boscos. Carolina, recordem els oients i espectadors, Carolina Rodríguez és degana del Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals de les Balears. Moltíssimes gràcies per aquesta visita i tant de bo pugui servir per la reflexió. Jo ja m'he notat aquesta regla dels 3-30-300 per intentar el manco estar o romandre més en contacte amb la natura, perquè beneficia tot, estat d'ànim, mínim, com hem dit, redueix l'estrès i fa que vivim, que puguem viure millor, no? Moltíssimes gràcies per aquestes aportacions, Carolina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són les 10:23, uns consells i continuem tot d'una amb més propostes aquest divendres, aquest dia de l'inici de l'estació. On a poor young country boy, Mother Nature's son, all day long I'm sitting singing songs for everyone.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és patrimoni.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més, quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben, per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Són les 10:26, continuem aquí al dia parlant d'economia. Recordant que estem molt pendents de l'anunci del president del govern, Pedro Sánchez, a partir de les 11, compareix davant els mitjans de comunicació per explicar aquestes mesures davant de la crisi provocada per el conflicte a l'Orient Mitjà. Sí, ja sabem que el Mancor haurà una reducció del 10% en el preu en l'IVA dels combustibles. Precisament parlam d'això, d'una situació complicada per l'augment del preu del gasoil, un dels principals costos de l'activitat, en aquest cas del sector pesquer. Aquesta pujada impacta directament en la rendibilitat de les sortides a la mà, ja que moltes embarcacions veuen reduir els seus beneficis o fins i tot es plantegen quedar-se directament a port, Joana.
Sí, talment, Marta. Els pescadors han de fer front a un escenari d'incertesa una vegada més en què els costos operatius augmenten mentre els preus del peix no sempre compensen aquesta despesa. Davant d'aquesta realitat, el sector cerca alternatives, cerca com fer front en aquesta situació, com ajustar jornades de pesca, optimitzar recursos i, sobretot, reclama ajudes a les administracions.
A més, aquesta situació no només afecta els professionals de la mà, sinó que també pot tenir conseqüències per als consumidors. Si els costos es mantenen elevats, és probable que es traslladin progressivament el preu final del peix a les botigues, especialment en els propers mesos. Per parlar-ne, saludant Domingo Bonnín de la Confraria de Pescadors. Domingo, bon dia.
Bon dia i gràcies per donar bo, com sempre feis.
Sempre encantats de saludar-te. I el primer de tot que te volíem demanar és com està afectant aquesta pujada del gasoil en el dia a dia dels pescadors de les illes.
Bueno, dic que han tingut un començament d'any molt complicat. Varen començar amb els mal temps. El mes de gener varen sortir el 50% dels dies. El mes de febrer, al principi, encara teníem mal temps i vàrem estar quasi uns 75 menys dies de sortida. Llavors es varen tenir la problemàtica de l'aplicació de reglament de control I ara pues, tenim aquesta pujada del preu del gasoil que és, senzillament no té nom. Fa un mes el pagàvem, perquè nosaltres el pagàvem perquè és legal i perquè és aquesta, d'aquesta manera, el pagàvem, se pot dir, lliure d'impostos. Fa un mes el pagàvem a 0,648 i avui en el sortidor pues, el tenim a 1,246, quasi un 80% i pico, un 80% i pico de pujada. És inassumible per nosaltres.
Clar, per aquesta situació, això com us comentava, d'aquesta pujada del 0,648 a SU-246 en embarcacions, m'imagino que han hagut de reduir activitat o directament han deixat de sortir a pescar, no?
S'estan fent molt de números perquè en el final nosaltres no podem repercutir aquesta pujada damunt el preu final del peix perquè va anant per subhasta. L'únic que fa desvirtuar el preu dels peixos és mal temps, que hi hagi més o menys quantitat de peix a la llonja. Però per una, si hi ha peix, si hi ha producte, i nosaltres no el podem repercutir. S'han de fer molt de números. És cert que encara fa relativament poc temps i encara la gent pot aguantar el cop, però si això dura més de lo necessari o més de la compte, que la gent acabarà amarrant no perquè no vulgui sortir, sinó perquè els gastos seran superiors en els ingressos i sortir a pèrdues, que ja hi ha qualcuna que comença a estar, no és rentable sortir a fer feina, estar 12 hores enmig de la mà per perdre tot bé. Sí, crec que és més que comprensible aquesta actitud.
Domingo, a les 11 estem pendent d'aquesta compareixença del president del govern central, Pedro Sánchez, en què ja mos han avançat que anunciarà algunes mesures, com per exemple aquesta baixada del 10% de l'IVA dels carburants en aquest pla de mesures contra la guerra de l'Iran. Què vos pareix, suficient, insuficient? Espereu que, per exemple, per vosaltres, per aquest sector, hi hagi una mica més de rebaixa? Què en penseu de moment d'allò que s'ha sabut d'aquestes mesures que anunciarà Pedro Sánchez?
Bueno, dilluns d'aquesta setmana va haver una reunió en el seu ministeri en la qual va anar el president de la Federació Nacional, en Basilio, i la filosofia de lo que va exposar el ministre va ser que sortirien o traurien ajudes perquè la flota no hagués d'amarrar. No mos va dir més coses. És cert que la rebaixa de SIVA, en el nostre cas, no afecta perquè un 10% damunt d'aquestes oscil·lacions derivades del mal temps no afecta en el preu final, afecta més el mal temps que no aquesta, i el que se va xerrar és d'ajudes directes, perquè tenen l'experiència o tenim l'experiència de les ajudes de la guerra d'Ucrània, que llevat d'unes molt específiques, que eren ajudes directes, unes quantitats de doblets segons l'hora de les embarcacions, i que varen arribar en 2 anys de retras, la qual aquestes ajudes ja quedaven molt desfasades. Per tant, entenem que han de ser ajudes que puguin ajudar a aguantar el cop i que siguin ràpides en sa tramitació, perquè de lo contrari, que te puguin oferir segons quin tipus d'ajudes i que t'arribin en 2 anys, amb un diferencial de 2 anys, poca ajuda.
Ha de ser més ràpid.
De totes maneres, estirem molt pendents de la roda de premsa i de l'anunci que puguin fer.
Òbviament. És cert que amb aquest escenari la cosa se complica, però sigui com sigui, Domingo, supos que els espectadors, els nostres oients, també se demanen, no, en el final, com a consumidors, si hi ha risc de manca de producte fresc o si hi ha risc de que anem a la peixateria i el preu estigui pels núvols, també ben aviat.
Lo del preu pels núvols, l'únic que pot fer que el preu se dispari és que entrem en una ronda de mal temps i que hi hagi falta de producte. El preu del gasoil, l'únic que podria ser que per culpa del preu del gasoil el preu pujàs és que la flota quedés amarrada i sortigués qualcú, que seria un problema més de quantitat d'oferta i demanda. O sigui, que si la flota amarra, és evident que no hi haurà peix fresc, però amarrarà no per seu gust, sinó per obligació, per no perdre dos pes, cosa que ningú vol arribar en aquest extrem.
Clar, ningú vol arribar en aquest extrem, precisament, no? Perquè en el final és el consumidor el qui repercuteix a la seva butxaca, però, òbviament, per vosaltres també, que viviu d'això, també vos afecta, no? Si mos permets, Domingo, també volen saludar en Alfonso Rodríguez, que es porta veu de Consubal, precisament per parlar amb ell, no?, d'aquest encariment de preus, d'aquest encariment no només del gasoil o de la benzina, sinó també dels productes, de l'alimentació. Alfonso, bon dia, com estàs?
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
D'entrada te volen demanar per això, no? Si els consumidors notaran, creus, una pujada de preu de peix o d'un altre producte en aquest mes d'abril que és a tocar i en què arriba també la Setmana Santa.
Bueno, vamos a ver, indudablemente si el conflicto continúa, al final lo vamos a ver repercutido en los precios de la cesta de la compra, no hay duda, esto ya pasó con la guerra de Ucrania. Esperemos que en esta ocasión no sea tan el incremento de los precios no sea tan grave como en aquella otra ocasión, pero indudablemente nos va a afectar, claro.
Ara mateix parlàvem, Alfonso, d'aquesta reducció del preu de la benzina. Li han traslladat la mateixa pregunta a Domingo Bonin, des dels pescadors, que deien que esperaran amb molta prudència, no?, l'anunci del president del govern, Pedro Sánchez, a partir de les 11, que és quan compareixerà davant els mitjans de comunicació. Tot està relacionat, aliments, benzina... Sabem que, de moment, l'IVA dels aliments no se reduirà, però com valorau vosaltres la reducció al manco d'aquest 10% de la benzina?
Bueno, nosotros creemos que... La reducción de los costes de producción son importantísimos, especialmente en las Islas Baleares, que dependemos prácticamente de todo lo que nos viene de fuera. Y lo que esperamos es que efectivamente esta reducción del IVA se vea aplicado en los precios. Hay que tener en cuenta que en nuestro país, desgraciadamente, hay una gran parte del sector empresarial que aquello de a río revuelto, ganancia de pescadores, lo suelen aplicar de forma, bueno, pues muy rápida, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hoy es el día 21 de la guerra, pero al día siguiente del primer ataque ya subieron el importe de los hidrocarburos, de los carburantes, cuando realmente lo tenían almacenado y lo habían comprado a otro precio bastante más barato.
Tampoc es descarta... Bueno, continúa.
Pero bueno, esperamos que efectivamente no pase como pasó en la guerra de Ucrania, que hubo muchísimos empresarios que no redujeron el precio a pesar de que a ellos les costaba bastante menos.
Te deia que tampoc se descarta que hi hagi una davallada del preu de la llum, del gas, que per cert a partir de la setmana que ve s'encareix i molt. Això sí que afecta de forma més directa els consumidors.
Efectivamente, lo que es la rebaja en la electricidad y en el gas, como tú bien decías, a partir de la semana que viene va a subir el butano, que es uno de los productos que más se utilizan, especialmente en los hogares con menos recursos, y esto sí que lo vamos a ver directamente reflejado en la factura. Consecuentemente, va a ser un poco algo de alivio. Pero indudablemente lo que esperamos es que el conflicto termine cuanto antes porque, desgraciadamente, lo hemos visto en otras ocasiones, una vez que suben los precios, luego prácticamente se mantienen y nunca vuelven a bajar.
Clar, i Alfonso, creus que això, aquesta hipotètica pujada de preus, pot variar una vegada més els hàbits de consum de la gent? Parlàvem de pujada ahir, parlàvem amb Montoro Cervera, la pujada de productes bàsics, com per exemple el cafè. Faria que si el cafè encara puja més de preu, la gent cercàs una alternativa? O si puja el preu de la carn, o si puja el preu dels ous, que la gent hagués de fer un altre tipus d'alimentació, bàsicament perquè aquesta cistella, si continua pujant, serà complicada de gestionar des d'una llar que tingui un sou bàsic?
Pues claro, y además esto a largo plazo va a afectar y afecta a la salud de los consumidores. Por ejemplo, cuando la guerra de Ucrania, el enorme repunte que hubo del consumo de las marcas blancas, que además ahora continúa, se produjo como consecuencia del incremento de los precios de las marcas de fabricante. Normalmente Por ejemplo, ahora en este momento es muy difícil que una familia de cuatro personas puedan comer más de una vez a la semana pescado fresco. La dorada de piscifactoría está en los mercados en torno a los 10 el kilo, 9,95 euros, 10 euros, y esto, indudablemente, si todavía se encarece más, pues lo que hará es que buscaremos alternativas como el pescado congelado, que indudablemente es de inferior calidad y al final afectará a la salud, claro.
Home, tornar el peix congelat, evidentment, això afecta directament a la feina dels pescadors. Recordant que estàvem parlant amb Domingo Bonnin des de les confraries de pescadors de ciutat. Domingo, has escoltat just el que acaba de dir Alfonso Rodríguez, que el perill també se troba en un canvi d'hàbits de consum, no? Apostar per el peix congelat, apostar per un altre tipus de productes que comprometria encara més el nostre producte local.
Bueno, el nostre producte local, nosaltres som un 15% del producte que se ven del peix que se menja, peix i marisc que se menja, ses Balears. Per tant, el nostre client és un client molt centrat en el nostre producte. No veig jo que hi hagi d'haver problemes de competència en el congelat, perquè qui és demandant de congelat pan és congelat i qui vol producte fresc és producte fresc. Només dir una cosa amb un pla poc humorístic, i és que la frase que ha empleat el senyor Rodríguez a dia d'avui no és certa, perquè ganant a Río Revuelto pèrdua de pescadores, perquè aquest increment brutal, com que les barques encara surten, s'oferta no està limitada i els preus són normals, la qual aquest increment del preu de producció el que fa és que la mateixa barca, la mateixa empresa assumesqui inclús a pèrdues aquest increment, que això és el que complica molt el nostre dia a dia.
Indudablemente, si me permitís,
claro,
indudablemente
sí,
cuando he hecho este comentario no me refería exactamente a los pescadores. Yo sé que vosotros también estáis sufriendo esta avaricia de algunos empresarios que al día siguiente aumentaron el precio de los carburantes y que indudablemente vosotros fuisteis uno de los primeros sectores que lo sufristeis. Lo que pasa que, bueno, he hecho el comentario porque es algo que recurrimos continuamente cuando queremos expresar pues lo que está pasando en este momento.
El refranyer popular, Alfonso, s'haurà d'actualitzar, perquè ara ja els pescadors, pobra gent, quan té a Río Revuelto per mort d'una guerra, són, com ara mos comentava el Domingo Bonnin, són dels primers que pateixen les conseqüències. Haurem de cercar una altra professió que quan el riu vagi una mica tèrbol puguin treure'n a profit. Poden dir, a Río Revuelto... Ganància de distribuïdores de gasolineres. Exacte, haurem de fer un canvi. Tot i així, aquesta ha estat la opinió, Marta, tant de Domingo Bonnin, de les confraries de pescadors, com de Alfonso Rodríguez de Consubal, parlant d'un tema que tots mos té molt preocupats, que és com augmenta o com pot augmentar el preu de la cistella de la compra. Domingo, ara parlaven d'aquestes ajudes que possiblement s'aprovaran. M'imagino que des del sector considereu que són insuficients. No sé si tu, com a president dels pescadors, darrere d'aquest arxipèlag, tens una vareta màgica, o per on passaria la teva solució? No sé, tu, que vius aquest mercat des de dins, com podrien solventar que cada vegada que hi ha una guerra, cada vegada que hi ha un de nou, els pescadors hagueu de patir en primera persona les conseqüències?
Bueno, en el nostre cas tenim un tema que complica molt la nostra existència, que és una frase que me l'heu sentit a dir en moltes ocasions, i és que tenint-se... Jo dic la desgràcia de que el sector pesquer és l'únic sector, un dels pocs sectors que Europa té competències exclusives en pesca. En pesca i en tot el que significa la pesca. Per tant, el Ministeri traurà línies que siguin compatibles amb la normativa europea, el qual te complica molt a l'hora de maniobrar en les ajudes que pugui tenir el sector. Que jo, quan se xerra d'ajudes, me crea un problema moral, perquè... sempre hi ha qualcú que pugui dir, hombre, ja surten els de sempre plorant en les ajudes. Jo diria més que ajudes, són compensacions. A més, quan Brussel·les modifiqui o autoritzi, pues Madrid, el Ministeri podrà de qualque manera posar damunt les taules ajudes concretes. Jo no sé si encara ja han xerrat Ministeri en Brussel·les, per poder especificar o concretar les ajudes que puguin venir, però el que sí que és cert és que una vegada que tinguem el Ministeri, nosaltres el dimecres passat vàrem tenir una reunió amb el Consell d'Agricultura i el Consell d'Economia que vàrem dir que, a part de les ajudes del Ministeri, el govern de les Illes Balears treuria una línia d'ajudes per acabar de compensar aquest problema en l'increment del cost. En aquesta reunió pues, hi havia totes les entitats representatives del món agrari, els nostres. I ara, clar, això és una cadena, potser les ha de dir la seva, el Ministeri posarà unes propostes o unes línies d'ajudes damunt la taula i llavors el govern balear pues, traurà per acabar de compensar o de redonir aquestes ajudes.
Nosaltres estirem ben pendents de tot el que passi, perquè recordem a partir de les 11 segur que tenim més informació que poder facilitar a oients i a espectadors davant d'aquest panorama tan possible i viable, no?, de la pujada de preus generalitzada. Per això avui volíem parlar tant per part de les cofreries de pescadors d'aquesta reducció del preu de l'IVA de la benzina com una de les primeres mesures anunciades per el govern de Pedro Sánchez en Domingo Bonin i d'aquestes possibles pujades d'aliments amb Alfonso Rodríguez des de l'entitat de consumidors. Alfonso, Domingo, moltíssimes gràcies per aquestes aportacions.
A vosaltres, encantado.
A vosaltres, partida. A vosaltres.
Com explicàvem, ben pendents d'aquestes mesures, sí que ja començam a sabre, no?, alguns detalls d'aquesta compareixença, una compareixença que s'ha vist alterada pels ministres de Sumar, en aquest cas, que queden a fora o el manco no entrarà al Consell perquè la moratòria del lloguer quedaria fora d'aquesta contemplació de mesures, Joana.
Sí, precisament no podrem explicar segurament a les 11 perquè la cosa se va endarrerint. Sumar, com dius, exigeix incloure mesures d'habitatge i també de control de marges empresarials, i per tant les negociacions segueixen ara mateix amb els de Yolanda Díaz reclamant anar més enllà de les mesures que ja es coneixen d'aquest pla, com la rebaixa del 10% de l'IVA del llum, gas i carburants. Asseguren que el paquet de Sánchez és una mera baixada d'impostos i exigeixen incloure mesures d'habitatge i també de control de marges empresarials, ja que el PSOE no ha acceptat de moment cap de les peticions de Sumar. El Consell de Ministres, ja ho sabeu, havia de començar a les 9:30, és a dir, fa una hora i 15 minuts, i està previst que la seva conclusió comparegui el president Pedro Sánchez, però crec que s'estorbarà perquè no serà, no podrà ser a les 11.
Retardar-se aquesta hora de compareixença.
Òbviament, perquè encara no han començat aquest Consell de Ministres, perquè falten els components de Sumar, els ministres de Sumar.
Recordant que la petició de l'habitatge era una de les que Sumar, no?, volia el manco que quedés inclòs en aquest paquet de mesures, i per això aquesta controvèrsia o aquesta discussió respecte a les mesures referides a l'habitatge. Tot d'una ampliarem aquesta informació, però recordem, es retarda precisament per desavenències respecte a les mesures d'habitatge. Sí que podem també afegir una darrera hora. La Guàrdia Civil ha confirmat aquest divendres la troballa a Cala Llonga, a Eivissa, d'un cadàver a la mar sense signes de violència que podria correspondre a Xisco o una persona migrant que realitzava un viatge en una d'aquestes embarcacions fins aquí, fins a les Balears.
Segons han explicat fonts de l'Institut Armat, la troballa va tenir lloc ahir migdia i es va procedir a l'aixecament del cadàver a les 2:30. El cos va ser albirat a la mà a la platja de Cala Llonga, com tu comentaves, Marta, a la zona de Santa Eulària. La Guàrdia Civil va rebre l'avís i va desplaçar una patrulla fins al lloc, avisant després a la policia judicial i al mèdic forense. Recordem que continuen desaparegudes dues embarcacions amb més de 21 persones a bord des del passat dia 10 de març. L'alerta inicial va ser canalitzada a través de l'ONG Caminando Fronteras, que va notificar la sortida de la primera en aquesta data. Després de rebre l'avís, Salvament Marítim va activar dilluns un desplegament tècnic per tractar de localitzar qualsevol indici de l'embarcació a una zona d'alta mar encara indeterminada, de moment, hem de dir, sense èxit.
10:47, uns consells tornant tot d'una aquí al dia, amb més informació i més propostes que compartir amb vosaltres.
El dia, amb Marta Grau. Lletres Ràdios. Participació. Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Fent-te'l.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
La guerra també ha fet que el Banc Central Europeu elevi 7 dècimes la seva previsió d'inflació el 2026 a l'Eurozona. Passa, recordant, de l'1,9 al 2,6%. Es mantenen els tipus d'interès en el 2% a l'espera de veure com afecta la guerra a l'Orient Mitjà a la inflació, Joana.
Ara tot passa per aquí. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha assegurat que vigilaran en les pròximes setmanes com es desenvolupen els tancaments de l'estret d'Hormuz i els atacs també sobre infraestructures energètiques que estan, d'alguna manera, empenyent a l'alça els preus del petroli i també del gas.
Tot i això, de moment, recordam, s'ha decidit no pujar els tipus d'interès i d'aquesta manera s'alinea en la resta de supervisors de la política monetària del món. Un tema que volem comentar la nostra experta en finances, Cristina Borrallo, de Futur Legal i portaveu d'Asofin, a qui ja poden saludar. Cristina, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Clar, per què el Banc Central Europeu ha decidit no tocar els tipus d'interès? Ha estat una maniobra de prudència, podríem dir, de qualque manera?
Sí, el Banc Central Europeu està llançant aquest missatge de prudència, de que vol intentar, en la mesura de lo possible, estabilitzar el que és l'Euríbor, però sí que ja ha alertat d'aquesta pujada de desinflació, i això és molt preocupant. Veurem avui el Consell de Ministres quines mesures dona, posa damunt la taula per intentar mitigar aquest impacte que afectarà directament a les famílies, però, per una banda, és positiu que el Banc Central Europeu vulgui mantenir estable l'Euríbor, perquè, clar, ens afecta a la butxaca a totes les famílies que tenen hipoteques o préstecs al consum amb un tipus d'interès variable.
Però això no és una mica contradictori, Cristina, perquè d'una banda tenim que no toquen els tipus d'interès, però de l'altra que segurament pujarà aquesta previsió de desinflació, no? Sembla com una mica contradictori tot plegat.
Bueno, cerquen precisament amb aquestes dues magnituds, no? Dues variables econòmiques, aquí el que estan intentant és cercar una estabilitat, però clar, sí que és cert, el Banc Central Europeu s'ha reunit en 6 ocasions darrerament per valorar aquesta qüestió. De moment ha decidit mantenir el tipus de l'Euríbor al voltant del 2%, però preveïm que si la situació és el que vàrem estar comentant també la setmana passada, ara, però ara és una situació que ha corregut fa menys d'un mes, no sabem quina evolució tindrà aquest escenari, si realment és una cosa puntual o pujarà a gran escala com va passar després de la pandèmia 2020 i després amb la guerra d'Ucraïna, i si això anirà en tendència i en augment, no? Perquè aquí sí que, sincerament, doncs veurem es van centrar a Europa quina decisió pren de fondo i si finalment aquest tipus d'interès pugen. Per ara, se mantenen estables.
Hem d'explicar als oients de televisió que en Domingo Bonin de la confraria de pescadors òbviament
això...
no és responsable del Banc Central Europeu.
Per als oients de ràdio...
Lagarde, s'hagi desfressada, sinó que se mos ha colat un frame.
Sí, sí, però els oients de ràdio no afecta.
No.
Però sí, per als espectadors de televisió.
Clar, però els oients de televisió devien dir, domingo bon nin, mos tocarà els tipus d'interès. I clar, pobre amo, ja prou té en defensar els pescadors de Balears. Clar, per aquells que no ho tinguin clar, tornant en el tema, Cristina, per què és tan important aquest estret d'Ormuz i, sobretot, perquè que estigui bloquejat afecta d'una manera tan clara l'economia mundial?
Sí, sembla contradictori, no? Sembla una cosa com a molt llunyana, que no mos hauria d'afectar perquè està molt tan fora, però pensem que per l'estret d'Ormuz passa el 20% del gas mundial. Per tant, és algo que afecta directament a les nostres butxaques. Estem veient, en quant a augment de preus, que el que és el combustible ha tingut una afectació directa, ja ha pujat, és una realitat, o sigui, ara ja anem a una benzinera i directament veiem un preu que està per damunt de lo que estava anteriorment, i el gas sí que el veurem en qüestió, diuen els experts, en qüestió d'uns 6 mesos aproximadament, aquí és bon veurem aquesta pujada, no? I clar, és algo que és com a estrany, no? Dius, bueno, és algo que està molt en fora, l'Orient Mitjà sempre constantment estan en conflictes, però per què mos afecta directament? Doncs sí, perquè és el circuit de transport principal del gas i, per tant, mos afecta directament a les butxaques de tots els consumidors d'Europa.
Si tenim un acord els humans és que ens ho pagàvem amb la mateixa pedra una i una altra vegada i supos que sempre els analistes no passen pena de repetir errors del passat. Cristina, quan es va pensar, per exemple, que la inflació era temporal, no? El Banc Central Europeu s'està equivocant esperant, penses? Tu deies, no? Tot és prudència, tot és una mica d'incertesa, ho està fent bé perquè més enllà de les repercussions volen mantenir un perfil baix, però que en creus que com ho valores?
Bueno, és això. Ells el que estan fent és una valoració, creuen que no és la mateixa situació que varen viure després de la pandèmia i consideren que tampoc és el mateix que després de la guerra o durant la guerra d'Ucraïna i, per tant, tenen un altre anàlisi diferent en aquelles dues situacions prèvies, no? Aquí, per tant, de moment, insisteixen o estan mantenint un perfil, així com comenta Joana, baix, però, insistim, això se veurà en el dia a dia de com vagi transcorrent els temps i és com conflicte que desgraciadament estem visquent i sí que canvia aquest criteri passant d'un criteri més prudent a un criteri ja més agressiu, perquè al cap i a la fi ha de prendre decisions. Són decisions macroeconòmiques, però que insistim, mos afecten directament el consum i aquí sí que hem de fer la crida, no? De dir, bé, tot això són situacions i discursos macroeconòmics, però mos afecta la butxaca de tots i al final és un conflicte, sí, en aquest cas bèl·lic, però també és un conflicte de consum que estem visquent i aquí les famílies veurem com surten d'aquesta situació, perquè ho comentaven els companys anteriorment, moltes d'empreses poden aprofitar aquesta vinentesa, aquesta situació per pujar preus de manera poc transparent, i això ja ho estem visquent, i aquí el paper que té la CNMC, que faig aquesta crida, la Comissió Nacional de Mercats i la Competència, està precisament per regular aquestes situacions, perquè davant d'aquesta situació no hi hagi abusos de posició dominant d'empreses, que no hi hagi productes i preus opacs i pot transparents, estan per això, i aquí espero que el Consell de Ministres, entre altres qüestions, avui, quan parli de mesures econòmiques, sí que faci la crida a la Comissió Nacional perquè estigui molt damunt de tot el que pot passar.
Ja, però això és dificilíssim de controlar, no, Cristina? Ho han vist ara mateix en sobre de la benzina, ho comentava en Domingo Bonin de les confraries de pescadors, la benzina que tenia... No, és de Consubal. Alfonso Rodríguez comentava que la benzina que tenien estotjada ja l'han venut a preu de Canari Jove, com si la guerra dugués mig any en marxa i el combustible hagués pujat de preu exponencialment i no han tardat ni 3 o 4 dies. Per molta comissió que vigili, sempre passa el mateix. Si una cosa es repeteix, és que quan hi ha un mínim avís de guerra o hi ha en el taurell geopolític qualsevol moviment, segons quin preus, sobretot de combustible o energètics, pugen tot d'una sense esperar què passarà amb aquesta guerra.
Sí, estic totalment d'acord amb el que ha comentat el company Alfonso, perquè efectivament és combustible que ja tenien, eren reserves que ja tenien. Com pot ser que el dia l'endemà ja hagin pujat els preus? Així?
Clar, però no, mai hi ha multes en aquest sentit.
Les hauria d'haver, i precisament la CNMC en temes d'energia és la que més ha d'estar damunt. I aquí, de moment, estem veient que té una actitud totalment passiva, no està dient res ni està controlant res. Jo espero, insisteix, que avui el Consell de Ministres se posi molt en sèrio amb aquesta qüestió, perquè una cosa és el conflicte bèl·lic, que no sabem el que pot arribar a trigar. És cert que vivim un mercat lliure d'oferta i demanda de preus, però, escoltau, aquí això són serveis principals, són serveis essencials i bàsics de la ciutadania, com és la llum, el gas, el petroli, i en aquest cas també és l'alimentació, que estem veient. Ara justament ho comentàvem per aquí de fora, que ja estem veient que la cistella de la compra ja ha pujat. Dius, com pot ser... Clar. Si fa 3 setmanes que estem en un conflicte, en principi no és algo que afecti directament, sinó que té una afectació més indirecta, més a llarg termini, i ja la cistella de la compra hagi pujat.
I la part complicada és que se trobarà molt a davallar, perquè les pujades sempre se fan de forma molt ràpida, però i quan davallarà? De moment no se contempla una reducció de l'IVA dels aliments, que això sí que podria ajudar. Només se contempla en reducció de l'IVA respecte a l'energia, benzina, llum, gas, però no els aliments.
Sí, no els aliments, i bueno, el tema de l'IVA, que també ho van comentar la setmana passada, és una mesura molt general. No? Al final, també, on s'ha de centrar més, en aquest cas el Consell de Ministres, seria també en mesures més concretes, més específiques i més enfocades, sobretot, a la part de la ciutadania més vulnerable, perquè aquesta gent no és que ho passi malament, és que realment no ho podrà passar. És a dir, perquè passar malament ho passarem malament tots, però hi ha un col·lectiu especialment vulnerable que s'ha de protegir, s'ha de cuidar, i aquí és on, insistir, s'haurien de focalitzar mesures més concretes.
Cristina, tenim molt poc temps, però de moment hipoteques podem estar tranquils, no?
De moment les hipoteques no se tocaran, les revisions que se venguin ara se mantindran més o manco estables, però hem d'estar molt alerta i donar molt de seguiment en aquesta qüestió, perquè mos temem que a un llarg, mitjà, llarg termini doncs sí que se puguin arribar a afectar i pujar el seu
rigor. O sigui, calma tensa, en certa manera.
Sí, una calma tensa.
Efectivament. Sí, perquè ara tenim aquest escenari, però no vol dir que no pugui, pugui canviar.
Sí.
De moment, això sí, ha estat el manco, jo crec, una tranquil·litat per totes les persones hipotecades. Sí. Veurem com se desenvolupen aquestes mesures i com evoluciona aquest conflicte que malauradament afecta tant la nostra economia. Cristina Borrallo, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Arribam d'aquesta manera a les 11, ens posam al dia de l'actualitat i tot d'una encetam aquesta tercera i darrera hora de programa aquí al dia. Moltes més propostes que avancen ja o que ja programen aquest cap de setmana que està a punt de començar, primer cap de setmana de la primavera.